Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
S'ha confirmat que Manuel Valls es presentarà com a candidat a la presidència de França. El primer ministre dimitirà demà com a cap de l'executiu de la República que presideix encara François Hollande per optar a encapçalar la candidatura del Partit Socialista, a la qual havia renunciat precisament la setmana passada François Hollande. S'obren diferents perspectives després de la victòria de François Fillon a les primàries del centre-dreta i de les moltes possibilitats que té, almenys en la primera volta, la ultradretana Marine Le Pen. I noves eleccions al govern tècnic és el dilema per a Itàlia. El president de la República rebrà d'aquí a uns minuts, segons les previsions, la dimissió de Matteo Renzi, que ha perdut el referèndum sobre la reforma constitucional italiana. Després d'aquest fracàs del primer ministre, Renzi dimitirà i Itàlia s'enfronta a una nova crisi de govern provocada precisament per aquesta renúncia. El president del país, Sergio Mattarella, també té la possibilitat de no acceptar la dimissió, cosa poc probable, o fins i tot, acollint-se a una reforma electoral en marxa, de convocar noves eleccions. I encara us expliquem que demà alguns ajuntaments catalans obriran les seves portes, sobretot aquells on hi ha presència de la CUP en l'equip de govern o d'alguna formació independentista. Badalona va obrir la Caixa dels Trons, per dir-ho així, el dia del Pilar, i algunes localitats com Capellades, Belllloc d'Urgell, Navàs o Prats de Lluçanès obriran les seves portes demà, dia de la Constitució espanyola, en què hi haurà activitat institucional al Congrés dels Diputats. I encara és notícia que un mínim de 33 persones és el balanç de morts en el que és l'incendi durant una festa en un magatzem a Oakland, a Califòrnia. Uns fets terribles que han provocat molta reacció social en aquest estat nord-americà. Fins aquí l'actualitat. Demà és festa. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ets una empresa? Vols vendre més, més lluny i millor? Des d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsem el teu negoci. Et connectem a la innovació i a noves oportunitats per augmentar el potencial de la teva empresa i t'acostem al finançament. Aprofita les nostres oficines exteriors per portar el teu projecte ben lluny. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Generalitat de Catalunya.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. Aquest dijous a les 11 del matí, Ràdio Estel transmetrà en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Eucaristia en motiu de la solemnitat de la Immaculada Concepció. Segueix-la en directe aquest dijous a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Aquell que tu creus que ha mort no ha fet més que avançar-se en el camí.
Lucio Anneo Sèneca, filòsof llatí. Ràdio Estel. La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit novament, amics i amigues. Avui se celebra el Dia Internacional del Voluntariat. El claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès va ser l'escenari dijous passat de l'acte institucional d'aquesta commemoració, una celebració organitzada conjuntament pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el mateix Ajuntament de Sant Cugat. Va agrupar entitats i persones voluntàries. Dins la celebració es va fer públic el veredicte del jurat del Premi Voluntariat 2016, un guardó que va recaure en l'associació ALBA amb el projecte Volem i Podem. Enguany, el premi se centra en la innovació social, en l'associacionisme i el voluntariat. I el projecte premiat s'haurà de desenvolupar al llarg de l'any vinent, el 2017. El premi va ser lliurat per la consellera de Treball, Afers Socials i Família Dolors Bassa, i Maite Trepat i Joan Roca van ser els encarregats de recollir el guardó i també d'explicar aquest projecte guanyador entre la vintena que s'havien presentat a l'edició d'enguany. Des d'aquí, lògicament, avui comencem felicitant l'associació ALBA per aquest reconeixement, el Premi Voluntariat 2016. El Dia del Voluntariat s'ha anat commemorant arreu de Catalunya aquests dies passats i també en els propers, per exemple, en el cas de Barcelona, tot amb activitats organitzades per la Federació Catalana de Voluntariat Social. Precisament avui la seva presidenta, Francina Alsina, és a Londres en la commemoració a nivell internacional. Recordem que Barcelona va ser la primera ciutat capital europea del voluntariat, segons la designació que ara es fa i que va començar ara fa 2 anys. El voluntariat és protagonista avui a la societat perquè és un gran actiu, un gran capital d'ajuda als més necessitats. I des de Càritas, lògicament, aquest missatge s'assumeix. Des de la veu de Càritas a Ràdio Estel, el fem nostre, avui especialment en un programa que estarà dedicat precisament a la formació i al voluntariat. Tindrem un missatge del bisbe de Girona, Francesc Pardo, i el nostre company col·laborador, Aleix Cabarroques, del Departament de Comunicació de Càritas Diocesana de Girona, conversarà en el col·loqui principal d'avui amb Frank Quirós, membre de la Comissió de Formació i Voluntariat de Càritas Catalunya, i amb Antònia Martín, voluntària de Càritas Diocesana de Girona. Amb aquesta conversa llarga cobrirem pràcticament mig programa, però també tindrem el testimoni d'un treballador de Càritas Diocesana d'Urgell, Juanjo Tenorio, ens acompanyarà uns minuts, i també conversarem revivint el ressò del Dia del Sense Llar amb la qui fins fa pocs dies ha estat presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, substituïda, recordem-ho ara fa poc, la setmana passada, per Francesc Roig. Amb Carme Borbonès reviurem l'esperit del compromís amb el Sense Llar que Càritas té molt clar des de sempre. Això i més és el que us proposem que compartiu amb nosaltres fins a les 9 a Ràdio Estel. Això és La Veu de Càritas. Salutacions de l'equip amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta amb la Maria Marín, la Montserrat Creus, avui també l'Aleix Cabarroques i l'Àngel Rodríguez des de Girona i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
La Veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
Avui el missatge, en aquest dia dedicat especialment a la formació i al voluntariat, ens arriba de la mà del bisbe de Girona, Francesc Pardo. Monsenyor Francesc Pardo, moltes gràcies per la seva aportació des de Girona. Endavant, bona nit, benvingut.
Càritas és missió fonamental de la nostra Església de Girona. Així com és missió fonamental la predicació, la formació, l'evangelització, la catequesi, és missió fonamental la celebració litúrgica, els sagraments, en els quals celebrem Jesucrist que se'ns dona amb els seus dons, és fonamental per la missió de l'Església la caritat, l'amor, que es va concretant a cada moment i envers cada persona i es fa servei. I institucionalment, com a Església, aquest nostre amor té, entre altres, un nom. Càritas. Caritat. La nostra Càritas té com a finalitat sempre la persona i la seva dignitat. I, per tant, cal estar atent sempre allò que la persona necessita, i necessita de veritat, i cal que li oferim. Per això, les actituds sempre han de ser d'escolta, bé, d'acolliment, d'escolta, de descobriment d'aquelles necessitats més fonamentals i d'oferir-li les propostes que necessiti, tant per cobrir les necessitats més elementals com per ajudar-la a formar-se, a promocionar-se, a poder trobar, d'alguna manera, el seu lloc en la societat, en el treball, en la família. Ho fem tots, sentint-nos una sola Càritas, és a dir, una sola Càritas diocesana, amb moltes Càritas parroquials i arxiprestals, amb el seu significat, amb la seva característica, i aquest una sola Càritas requereix també que tots som Càritas, no només els que treballen, voluntaris, tècnics, responsables, sinó cadascun dels fidels cristians som Càritas. Siguem de conscients i aportem-hi el que som i el que tenim. Tu, jo, som Càritas.
Gràcies, senyor bisbe Francesc Pardo, des de Girona. Fem nostra aquesta crida a ser entre tots una sola Càritas. Seguim endavant. Això és La veu de Càritas a Ràdio Estel.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. La caritat és notícia.
Càritas Diocesana de Vic i la Fundació Bancària La Caixa han signat un acord de col·laboració en el projecte Pas a Pas amb la inserció laboral. El conveni signat té per objectiu l'aportació d'una quantitat de diners que es destinaran íntegrament al projecte. Amb ocasió de la festa de Sant Josep de Calassanç, patró de l'Escola Pia de Tàrrega, l'equip de creixement personal d'aquesta escola va organitzar la campanya Treu-te un quilo. Es tractava de recollir plegats el màxim nombre de quilos possibles d'aliments, productes d'higiene i neteja, entre altres necessitats. Tot destinat a famílies amb pocs recursos econòmics i usuaris que es troben a l'alberg de persones sense llar a través de Càritas Parroquial. Es va recollir un total de 662 quilos de productes diversos i es va superar la xifra de l'any passat, que va ser de 546 en productes de primera necessitat. Des del districte de Nou Barris es va organitzar per al dia 25 de novembre una jornada festiva i reivindicativa amb motiu del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Un grup de 14 adolescents i joves del casal d'adolescents i joves Llops del Taga, projecte de Càritas Diocesana de Barcelona, van participar-hi amb la lectura d'un manifest que va obrir la jornada. Després es va fer una penjada massiva de samarretes amb missatges contra la violència masclista als voltants de la plaça Roja. Durant la jornada hi havia també la possibilitat de participar en un taller de xapes amb missatges no violents. Dimarts passat va tenir lloc arreu del món el Giving Tuesday, un moviment global sorgit l'any 2012 a Nova York per incentivar i multiplicar les bones accions de les persones. El dia per donar, així es diu. L'objectiu és dedicar una jornada a celebrar l'acció de donar a tot el món, ja siguin aliments o ja siguin diners, temps, voluntariat o altres maneres. Per exemple, es va fer amb objectes de segona mà, entre moltes altres coses. Sobretot vol ser un punt de partida per seguir donant i promovent la donació els altres 364 dies de l'any. Enguany, les Càritas Diocesanes Catalanes han participat en aquest moviment global a través de Càritas Catalunya, que s'hi ha adherit amb el programa de Família i Infància per aconseguir recursos econòmics per poder atendre les necessitats de nens i nenes en risc de pobresa a Catalunya. La campanya d'emergència de Càritas Urgell per ajudar la població d'Haití, engegada ara fa més de 2 mesos, s'ha tancat superant l'objectiu fixat en 12.000 euros. Els diners s'han lliurat a Càritas Espanyola perquè vagin destinats a través de Càritas d'Haití a la compra d'aliments, materials de resposta ràpida, medicines i productes d'higiene. S'han dut a terme diverses accions per a la col·lecta, com ara participar en fires i mercats, encara que el gran gruix de les aportacions procedeix de les parròquies del Bisbat d'Urgell i la solidaritat de les persones anònimes. En total hi han participat una 50ena de persones de 19 poblacions. I Càritas Diocesana de Terrassa va presentar dijous passat a la seva seu de Sabadell l'Observatori de la Realitat Social en un acte presidit pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz. Prèviament a la presentació pública havia tingut lloc la constitució del Consell Assessor de l'Observatori, format per destacats representants de diferents àmbits, que són l'acadèmic, el municipal, l'empresarial, el social i el sindical. Tots donaran suport a la direcció executiva d'aquest nou projecte. L'Observatori de la Realitat Social vol analitzar i fer visibles les situacions de pobresa i necessitat per sensibilitzar la nostra societat i cercar respostes per millorar les situacions de dificultat que tenen les persones de la diòcesi de Terrassa, amb la col·laboració de diferents agents socials.
El treball caritatiu de la setmana.
Per conèixer aquest treball caritatiu, ens desplacem fins a Girona. Allà tenim el nostre company Aleix Cavarroques, de comunicació de Càritas Diocesana de Girona. Ell parlarà durant els propers minuts amb Fran Quirós, responsable de voluntariat de Càritas Diocesana de Girona, de la diòcesi de Girona, i també amb la presència d'Antònia Martín, voluntària de la mateixa Càritas Diocesana de Girona. Són testimonis sobre voluntariat que ens ajudaran també a entendre la importància d'aquest àmbit, el de l'ajuda generosa, el de la dedicació d'una part del nostre dia a dia a l'organització catòlica, i no només a Càritas, sinó sobretot a les persones que piquen a la porta de la caritat de l'Església. Bona nit, Aleix Cavarroques, endavant.
Bona nit, Ignasi. Bona nit també a tots els oients. Us parlem des dels estudis de ràdio del Bisbat de Girona. Som aquí amb en Fran Quirós, responsable de voluntariat de Càritas Diocesana de Girona. Bona nit, Fran.
Bona nit, bona nit.
Que és també membre de la Comissió de Voluntariat de Càritas Catalunya. I tenim també aquí Antònia Martín. Bona nit, Antònia.
Hola, bona nit.
Que és una voluntària de Càritas Diocesana de Girona des de fa una colla d'anys, que ella mateixa ens explicarà. Per parlar-ne, com us deia, tenim Fran Quirós, que és responsable de voluntariat de Càritas Diocesana de Girona i una persona que coneix molt bé el teixit social i el món del voluntariat concretament. Fran, quin és, segons tu, segons el teu punt de vista, la importància del voluntariat en una entitat com és Càritas?
Doncs, bueno, bona nit. Si tinc que dir que, bueno, a nivell de voluntariat, podem dir que en una entitat de voluntaris, doncs podem afirmar que és l'essència de l'entitat, ja que sense les persones voluntàries, doncs molt difícilment podrien donar una resposta cada dia a les persones que entren per les nostres instal·lacions. O sigui, per tant, molt important.
Totes, totes les Càritas disposen de voluntaris? És un paper principal de totes les Càritas d'arreu del territori, tenir persones voluntàries?
O sigui, no es concebeix una entitat, o sigui, una Càritas sense voluntaris. Per tant, totes les Càritas d'arreu de Catalunya, vamos, i arreu del món, podríem dir, tenen voluntaris. Voluntaris que es complementa la figura amb el suport de persones contractades que ajuden a desenvolupar la tasca a les persones voluntàries.
És a dir, podem trobar voluntaris des de la Càritas parroquial més petita fins a les Càritas diocesanes, fins a projectes de més abast. A tot arreu hi ha voluntaris?
A tot arreu, sí. Des dels programes, des de les àrees, des de les diocesanes, des de les parroquials, arxiprestals... Totes les Càritas tenen voluntaris.
I quins són els papers o les tasques que pot fer una persona voluntària dins una entitat com Càritas?
Doncs nosaltres diguem que Càritas té com a missió, i alhora també la tenen les persones voluntàries, que és, en primer lloc, acollir a les persones que venen a les nostres instal·lacions, acollir-les, acompanyar-les durant tot el seu procés, però paral·lelament també fem una tasca molt important, que és... denunciar aquelles causes que generen injustícia i, per suposat, treballar per la justícia social. En definitiva, vetllar pels drets i deures que tenen aquestes persones, les persones més vulnerables de la nostra societat.
I les persones voluntàries han de tenir algun perfil d'estudis o alguna experiència determinada o es pot acostar gent de qualsevol tipus i condició a Càritas?
Bueno, nosaltres... perfilem, o sigui, definim un perfil de la persona voluntària. Demanem que sigui, bueno, que vingui de forma lliure, de forma gratuïta, de forma desinteressada, no? Que treballi en benefici de la comunitat, que actuï a l'entorn de la pobresa. Per nosaltres això és molt important. A l'hora de qui pot participar o qui pot ser voluntari a les nostres Càritas, diguem que pot ser voluntari qualsevol persona, sense cap tipus de discriminació per la seva condició social, d'origen, creença, religió, fins i tot. Això sí, sí que demanem que respecti els principis i finalitats de l'entitat, molt important, que reuneixi aquest perfil que he indicat abans i, per suposat, que no hi hagi cap tipus d'impediment legal. Aquestes serien les nostres condicions que posem per ser voluntari a Càritas.
Però no cal tenir un nivell d'estudis determinat o una experiència?
No. O sigui, amb independència, o sigui, nosaltres no fem discriminació per la seva condició a nivell de preparació cultural, etc.
Us recordem que som a la veu de Càritas, de Ràdio Estel, programa que s'emet cada dilluns. Avui el programa està dedicat a la Comissió de Voluntariat de Càritas Catalunya. Estem amb Frank Quirós, responsable de voluntariat de Càritas Diocesana de Girona, i amb Antònia Martín, una voluntària també a Càritas Diocesana de Girona. Qui us parla, Aleix Cavarroques, dels estudis de ràdio del Bisbat de Girona. Digue'm, Frank, quantes persones voluntàries hi ha a Catalunya, a Càritas a Catalunya?
Doncs, bueno, jo m'atreveixo a dir que a Catalunya la gent és bastant solidària, i fet d'això, és prova d'això és la gent voluntària que hi ha a les nostres Càritas, no? D'arreu de les 10 diocesanes que tenim. En aquests moments hi ha més de 12.000 voluntaris, segons la memòria de l'any 2015, que, bueno, que estan repartits, no?, arreu del territori català, i que estan donant una resposta a més de 340.000 persones que atenem diàriament a les nostres instal·lacions.
12.000 persones voluntàries.
12.300, aproximadament, per ser exactes, sí.
Tota aquesta estructura, que suposo que és molt, molt, molt gran i molt complexa de gestionar, compta amb alguns òrgans, amb alguna estructura administrativa especial per gestionar tot aquest volum de gent?
Bueno, doncs, a nivell de, diguéssim, per garantir una bona atenció, acollida i acompanyament a les persones voluntàries, doncs, i perquè ells puguin també donar una resposta amb qualitat i amb una certa professionalitat, doncs, evidentment, els hem de formar i els hem d'acompanyar, i, per tant, això s'ha de dotar d'una estructura. A nivell de cada Càritas diocesana hi ha la figura del responsable de voluntariat i formació. Després, cada Càritas parroquial pot o no tenir la figura de la persona responsable del voluntariat. I ja més, a nivell de Catalunya, de Càritas Catalunya, doncs, els diferents responsables de voluntariat, els 10 responsables de voluntariat, ens reunim en la Comissió de Voluntariat i Formació, que aquesta comissió, doncs, té per objectiu, doncs, en primer lloc, visualitzar la feina de les persones voluntàries, generar opinió dins i fora sobre aspectes relacionats amb el voluntariat, compartir recursos per poder enriquir-nos, en definitiva, no? sobre temes relacionats amb el voluntariat, bueno, facilitar formació als voluntaris, organitzar trobades, no?, com la que vam tenir fa uns dies a Tarragona, que va ser espectacular, i, en definitiva, doncs, fem totes aquelles tasques per vetllar i garantir els drets i deures que tenen les persones voluntàries reconegudes a la normativa vigent.
Molt bé, Frank. I explica'm, el voluntariat de Càritas o la seva organització té relació amb altres organitzacions de voluntariat o treballa en xarxa amb altres entitats?
Doncs nosaltres, permanentment, des de tots els punts de Catalunya, ens relacionem amb moltes entitats del territori. Ho fem, doncs, ens aglutinem a federacions, a plataformes, i tenim espais sempre d'intercanvis de relacions amb altres entitats.
Molt bé. Ara parlarem amb Antònia Martín, que és voluntària des de fa uns anys a Càritas Diocesana de Girona, però abans digue'm, Fran, quin és l'itinerari o el camí que hauria de seguir una persona des de que decideix fer-se voluntari fins que arriba a Càritas? Quins són els processos o els passos que segueix una persona?
Doncs això, precisament, l'Antònia ens ho podrà definir molt bé, però així, a grosso modo, podem dir que una persona entra a Càritas i li fem l'acollida a través d'una primera entrevista. Després, doncs, l'acompanyem, l'incorporem al servei en qüestió. A partir d'aquí, doncs, aquesta persona ha de tenir una persona de referència, o sigui, un acompanyament, que hem de garantir a diferents nivells, no? Un tu a tu, a nivell més grupal, a nivell també de trobades i tal. I després hem de buscar, bueno, espais de formació. Hem de garantir una formació més transversal, altra d'específica i altra també de bàsica o inicial, no? Que situa la persona on està, que és Càritas i què significa ser voluntari a Càritas. Després hi han d'haver espais de reconeixement, que seria forma part, no?, de l'itinerari. La persona fa les coses sense rebre res a canvi, la persona voluntària, però també és bo que Càritas tingui, bueno, aquesta intenció, aquest agraïment a la persona voluntària per la tasca que desenvolupa dia a dia. I finalment, doncs, treballem la desvinculació, sempre des de l'agraïment, i intentant deixar la porta oberta per si alguna vegada aquesta persona torna o vol o pot tornar a les nostres Càritas, ajudar les persones, en definitiva, que més ho necessiten.
D'acord, molt bé. Antònia, jo, si no et tinc mal entès, fa 3 anys, com a mínim, que ets voluntària de Càritas, diocesana de Girona. Què et va motivar a ser voluntària de Càritas? Quina va ser la teva idea principal perquè t'acostessis a una entitat com Càritas?
Hola, bona nit. Bueno, en principi, jo crec que tothom hi ha un moment a la nostra vida que ens agradaria fer voluntariat. El que passa que és si pots o no pots, per tema de temps. Jo per un... Bueno, va ser un tema de la meva vida que vaig pensar que era el moment de fer voluntariat. I això va ser el que em va decidir a acostar-me a Càritas.
Uh-huh. I et vas acostar a Càritas Diocesana de Girona directament? O vas passar primer per una Càritas parroquial? O...
No. Jo vaig enviar un correu electrònic, em vaig equivocar i el vaig enviar a Barcelona. Uh-huh. I Barcelona me'l va tornar dient que tenia que parlar amb Càritas Diocesana de Girona.
Uh-huh. I et van fer l'entrevista, tot aquest procés que explicava en Fran, ara, que ens explicava.
Correcte, jo vaig uh-huh. telefonar, em van donar un dia i hora, jo vaig venir, vam tenir una entrevista, molt bé, molt acollidora, i, bueno, i vaig pensar, pues sí, és el moment de fer voluntariat.
I quines són les teves tasques dins de l'entitat en aquest moment, o des que vas entrar fins ara, han canviat gaire?
Sí, jo vaig començar ajudant amb un tema de control de qualitat que es feia en aquell moment a l'entitat i després amb el temps em van proposar per si volia estar pues, també amb el tema de voluntariat. Actualment les meves tasques és pues, quan ve una persona, se li fa l'entrevista, es parla amb la persona, se li mira més o menys el perfil. Més que res per als diferents programes que hi ha a Càritas, si poden anar cap a un costat o poden anar cap a un altre. I, bueno, i després, pues, el que deia en Frank, es fa l'acollida, es fa el seguiment, es fa l'acompanyament, que és molt important que un voluntari estigui ben acompanyat. En Frank deia una cosa abans i deia, és que quan ve un voluntari... a veure, dona tot, ve a fer voluntariat i no espera res a canvi. És que el que et donen és tan important que t'omple moltíssim. El tema de fer voluntariat jo crec que tothom tindríem que fer, ni que fos en un moment determinat de la nostra vida, perquè t'omple i te fa tirar endavant, vull dir, és molt important.
Si més no, provar-ho, potser, no? De ser...
Jo ho aconsello, jo ho aconsello. A veure, és com tot, ho has de provar, però és una tasca molt enriquidora. En qualsevol tipus de voluntariat que facis.
I quantes hores hi dediques ara, per exemple, setmanalment o diàries?
Bueno,
em consta que una colla d'hores, Antònia. Em consta que una colla d'hores.
Sí, jo vaig començar que, a més, és com una anècdota, jo vaig dir, jo vindré un cop a la setmana. I ara vinc quasi que, bueno, cada dia menys els dijous. Hi ha alguns dijous que vinc. Però també he de dir que ho faig perquè vull. Perquè em trobo molt a gust, perquè les persones que estan al meu costat són molt maques, t'ho donen tot, i jo, sincerament, pues, estic molt bé, estic molt contenta.
Recomanaries l'experiència? De fet, has recomanat l'experiència a altres persones properes? O...
Sí, jo la he recomanat i la recomano. Jo sempre dic el mateix. A veure, tu vés a fer voluntariat. És que no sé... el que et donen, el que he dit abans, el que et donen t'omple tant que tens ganes de continuar fent voluntariat. Jo crec que tothom ha de fer voluntariat. No tantes hores, però, bueno, vull dir, s'ha de fer voluntariat.
Si tu consideres que el que reps, les coses que reps són prou positives com per no necessitar res més a canvi de fer un voluntariat.
Són molt, molt positives, molt. Jo puc dir que a mi m'ha fet tirar endavant, m'ha fet tenir ganes de viure, vull dir que... Perquè sempre busques alguna cosa, i amb el tema del voluntariat jo l'he trobat. Perquè, torno a repetir, és tant el que et donen que a veure, que no és el que tu dones, és el que tu et donen.
Molt bé. Recordem que som a la Veu de Càritas, al programa de Ràdio Estel que s'emet cada dilluns. Ara us parlem des dels estudis de ràdio del Bisbat de Girona. Avui el programa està dedicat a la Comissió de Voluntariat de Càritas Catalunya i som amb Antònia Martín, voluntari de Càritas Diocesana de Girona, i Frank Quirós, que és responsable de voluntariat de Càritas Diocesana de Girona i membre de la Comissió de Voluntariat de Càritas Catalunya. Fran, en aquest moment fan falta voluntaris per als serveis i projectes de Càritas? O...
Doncs necessitats sempre tenim, projectes sempre hi han de nous, altres que continuen, i per tant sempre necessitem mans. Sí, a qualsevol punt de Catalunya necessitem persones voluntàries.
Perquè ho sàpiguen els nostres oients, què hauria de fer una persona que ens estigui sentint i que l'Antònia l'hagi convençut de que ha de fer un voluntariat? A on s'hauria de dirigir i què hauria de fer?
Doncs hi ha diferents mitjans. El primer és a través de la pàgina web de Càritas Catalunya o a través de les Càritas diocesanes, en funció d'on estiguin ubicades les persones interessades. I bé, o bé contactar a través de telèfon o correu electrònic. Aquesta seria la...
I ara mateix, Càritas, tens un perfil clar del voluntariat mitjà que tenim ara a Càritas? Estem parlant de gent gran, estem parlant de joves o és repartit?
Clar, jo a nivell de Catalunya no tinc gaire el perfil definit, però sí que a nivell de Càritas Diocesana de Girona, que normalment sol ser replicable arreu de la resta de Càritas, podem dir que tenim un perfil de 50-50 entre homes i dones, una edat mitjana d'uns 57-58 anys, queda d'aquí la cosa, bueno, amb estudis, gent bastant formada, normalment, o sigui... Després, a nivell d'edats... Bueno, això, tenim molts joves, que això és important, que s'ha de destacar.
Em consta que hi ha algun programa o projecte concret que compta amb una base gran de voluntariat jove, no? Com és apadrinar un avi i altres projectes?
Sí, cada Càritas diocesana té els seus projectes, però si parlem des de Girona, doncs sí, tindríem aquest d'apadrinar un avi que està movent a 500 joves voluntaris. Que això, pues, és una dada important i significativa.
500 sí. Joves voluntaris. Sí. I a partir de 18 anys ja es pot ser voluntari? O...
La llei diu que a partir dels 16 anys poden ser persones voluntàries. O sigui que aquesta condició és la que nosaltres també tenim a nivell legal.
I ja per acabar, la normativa és molt estricta en quant a gestionar persones voluntàries?
No és estricta, però sí que hi ha coses que s'han de respectar i, bueno, i nosaltres, pues, a nivell de comissió, hem treballat i, per suposat, ho garantim, o sigui, posem tot l'empenyo, no?, per poder garantir, pues, que la gent signi els seus fulls de compromisos, signin els seus drets d'imatges, demanem el tema dels antecedents penals, bueno, del delicte sexual relacionat amb menors, tot això. Tot el que ens demana la burocràcia, o sigui, la normativa, nosaltres actuem i ho preparem des de la comissió, precisament.
Molt bé. I ja per acabar, suposo que potser t'agradaria fer una petita crida a la gent de les 10 diòcesis que ens estan escoltant ara mateix. Si tenen ganes de fer un voluntariat, els hi faries una crida? Els animaries a participar de l'acció de Càritas?
Per suposat. Com ha dit l'Antònia, doncs animem a que participi tothom, que ho provin, i jo sé que provar-ho a Càritas és quedar-se per sempre. O per un temps suficient.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Antònia. Moltes gràcies, Fran, per venir avui a explicar-nos la importància del voluntariat en una entitat com Càritas. Moltes gràcies i fins a la propera.
Gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies a l'Eix, que ha conversat en aquests últims minuts amb Fran Quirós i Antònia Martín des del Bisbat de Girona, també amb la col·laboració d'Àngel Rodríguez i de l'equip de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona. Nosaltres seguim endavant ja amb la segona part de La veu de Càritas d'avui.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar. Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. La veu dels testimonis.
Avui presentem un testimoni de Càritas d'Urgell, concretament un treballador, Juanjo Tenorio, que fa diferents tasques a Càritas des de la proximitat i des de la necessitat. Ens acompanya avui uns minuts des dels estudis de Ràdio Balaguer, gràcies a la col·laboració d'aquesta emissora i concretament d'Oriol García. Senyor Juanjo Tenorio, bona nit. Benvingut al programa La veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit.
Com està?
Bé.
Vostè què fa a Càritas, concretament?
Bé, jo vaig començar fa, diguéssim, 2 anys com a professor de la UEC, de la Unitat d'Escolarització Compartida amb alumnes, entre cometes, conflictius, diguem, i de secundària, i ara ja porto un any doncs, exercint una mica com a cap de centre. O sigui, faig una mica la tasca de supervisió i ajuda en els diferents projectes que fem al Centre Sant Domènec de Balaguer.
En què consisteix l'activitat que fa aquest centre?
Bueno, l'activitat que fa aquest centre està marcada una mica pels projectes que es duen a terme, no? En aquest sentit, doncs, tenim un projecte d'acollida, o sigui, un projecte laboral i un projecte d'infants i joves on fem diferents tasques, en el cas d'acollida, doncs, ajudar, en aquest cas, i atendre i fer l'acompanyament a persones, doncs, amb dificultats, ja sigui econòmiques com emocionals. Laboral, doncs, una mica, doncs, és, a part de fer aquest acompanyament, doncs, intentar, doncs, amb l'elaboració i diguéssim el fet de poder fer cursos, doncs, seguir, doncs, que aquest currículum vagi augmentant amb aquestes persones i, si podem, doncs, en aquest cas, inserir-los al món laboral. I l'altra part, diguéssim, de joves i infants, doncs, aquí hi ha diferents activitats, com és la de reforç educatiu, ja sigui d'estiu i d'hivern, i sobretot la de la UEC, doncs, on amb el Departament d'Ensenyament, doncs, tenim aquest conveni on licitem cada 2 anys i on els alumnes de secundària que no poden seguir el mateix ritme, doncs, als centres educatius de Balaguer i Rodalies, doncs, els tenim nosaltres allà i adaptem una mica tot el seu currículum per després, doncs, intentar que obtinguin, doncs, la titulació de l'ESO.
D'altra banda, segur que amb aquesta tasca principal vostè enriqueix la missió a Càritas amb altres necessitats que hi puguin sorgir. Treballar a Càritas és una feina, segurament, senyor Tenorio, molt multifuncional, oi?
És un plus, o sigui, nosaltres al centre, jo puc dir que jo com a cap de centre doncs, puc fer qualsevol cosa, doncs, intentar arreglar qualsevol cosa del centre, com intentar doncs, ajudar amb alguna persona que arriba amb una dificultat extrema doncs, allà i està molt malament, amb aquest ajut psicològic una mica perquè vegi les coses de forma positiva, o sobretot amb els alumnes, infants, o fins i tot amb l'ajuda quan fem diferents cursos de laboral, o intentar, doncs, en aquest cas, inserir gent, doncs, ja sigui via... Doncs, parlar amb diferents persones, ja sigui d'empreses o fins i tot d'administració, per poder doncs, intentar buscar una solució doncs, en aquest cas doncs, a aquestes persones que, bueno, que estan en perill de doncs, fer alguna cosa que després no ens en puguem empenedir, no?
Avui ens acompanya Juanjo Tenorio, treballador de Càritas d'Urgell. Què significa per a vostè treballar a Càritas?
Bé, jo Càritas, el seu coneixement no era molt, molt, molt profund, però bueno, una vegada entres a dins, doncs, t'adones doncs, que hi ha una part molt important doncs, de població doncs, on tenen dificultats i sobretot quan hem passat, diguéssim, el que va ser després del boom immobiliari, doncs, aquesta situació tan dura i on l'atur doncs, marca moltíssimes coses, doncs, t'adones realment doncs, d'on està el llindar, diguéssim, de pobresa en aquest sentit i, sobretot, la part que fan, diguéssim, aquestes entitats socials i, en aquest cas, Càritas, per ajudar, doncs, amb aquesta gent, no?
Què és el que més valora vostè de l'entitat? Perquè, d'alguna manera, dins les organitzacions d'acció social, Càritas té com un to especial, sobretot si es viu personalment la seva missió.
Sí, té un to especial i el fa una mica, doncs... No diguéssim aquesta relació tan directa doncs, amb els mossens on intentem estar al dia perquè ells doncs, també fan la seva part d'acollida, sinó l'altra part, no? D'intentar ajudar gent amb moltes dificultats i que doncs, en aquest cas sí que són molt agraïdes, sobretot quan tu els hi dones o els hi obres un petit espai o una petita porta doncs, aquesta dificultat tan gran que de vegades ells mateixos no veuen que tingui solució, no?
El centre Sant Domènec de Càritas és a Balaguer i a la capital de la Noguera segur que vostè detecta moltes necessitats, per tant, només a nivell local ja hi ha molta feina, encara que m'imagino que el centre està obert a altres necessitats de fora de la ciutat.
Sí, normalment hi ha de tot, o sigui, fins i tot quan obres la via d'alguna línia de subvenció així, pensa que doncs, hi ha molta gent dels voltants de Balaguer que estan en centres educatius d'aquí i bueno, quan és l'ajuda de llibres, en aquest cas nosaltres valorem doncs, que siguin dels centres educatius de la població però que venen de fora i quan hi ha qualsevol cosa doncs, en aquest cas detectem moltes vegades doncs, quan venen a demanar doncs, sobretot fills de pares grans que no poden cuidar-los així, doncs, venen de diferents poblacions properes a Balaguer doncs, a ajudar doncs, o a buscar doncs, aquestes persones que puguin fer aquesta feina o tasca doncs, perquè ells puguin doncs, compaginar les dues coses, la seva feina i el cuidar doncs, els seus pares. No?
Una última qüestió que volem adreçar avui a Juanjo Tenorio, a qui agraïm la seva participació en el programa La veu de Càritas de Ràdio Estel, és com li agradaria que fos Càritas en el futur dintre d'aquesta doble necessitat que tenim a nivell social de satisfer emergències d'una banda, que això s'ha de fer, i també d'atacar una mica les arrels de tota la pobresa i tota la situació d'injustícies.
Bueno, la visió del futur de Càritas seria doncs, que siguessin doncs, aquesta entitat d'ajuda i on tothom té accés, perquè les dificultats moltes vegades no només arriben, diguéssim, puntualment, sinó que de vegades no t'esperes mai i fins i tot famílies que ara estan bé doncs, poden tindre doncs, aquesta ajuda en aquest cas, sinó que tothom se'n fes una mica doncs, conscient, no? que aquesta ajuda són per les persones amb més dificultats, que de vegades també necessites una mica que doncs, la resta de gent doncs, pugui ajudar i aportar doncs, el seu granet de sorra perquè això es pugui fer, i en aquest cas doncs, també una mica doncs, la labor que fan aquestes persones, perquè de vegades també et trobes en situacions que els has de dir que no amb alguna cosa o alguna ajuda, i també te trobes doncs, la situació de dir-te doncs, o que et sentis una mica malament, per què? Perquè, bueno, perquè t'aixequen una mica que tu ets el culpable de la seva situació i això no és així. O sigui, la nostra acció social en aquest cas doncs, és d'ajuda i intentar doncs, entendre a tothom les dificultats i el moment puntual doncs, que les tingui, no?
Potser que no hi hagi tanta necessitat, que la pobresa es vagi reduint, segur que ajudarà a no patir aquestes petites incomprensions que de vegades diem que són petites perquè al costat de la important missió de Càritas no és rellevant, això. No hauria de ser rellevant.
Sí, sí, això de vegades ho comentem, però bueno, som puntuals i on després fins i tot aquestes persones s'ha donat el cas doncs, que han vingut i t'han demanat disculpes perquè en aquell moment doncs, la seva situació era bastant límit i potser no valoraven, no? Que aquesta persona doncs, no podia en aquell moment puntual, que intentava buscar una altra solució i intentaríem, doncs, si el món fos una mica, entre cometes, més just i tothom tingués, doncs, potser no en parlaríem d'aquesta acció social d'ajuda, sinó que seria una altra acció social, doncs, de reforç, ja sigui educatiu, de lleure, i una mica, doncs, les ajudes anirien en una altra via, no?
Senyor Juanjo Tenorio, de Càritas d'Urgell, concretament de Càritas a Balaguer, cap del centre Sant Domènec, gràcies per haver-nos acompanyat avui, que vagi molt bé i felicitats per la feina que fa. Endavant, en tot cas.
Gràcies a vosaltres i a seguir treballant.
A vostè, adeu-siau.
Adeu-siau.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
intercessió de l'Ave Maria ens empeny ja a viure els últims minuts de la veu de Càritas avui, un dia en què també estem a les portes de la festa de la Immaculada, aquest dijous. Dia també molt important per a l'espiritualitat cristiana i per al compromís amb la caritat. Sense llar són una preocupació bàsica per entendre l'acció de Càritas. El 27 de novembre passat se celebrava el Dia del Sense Llar, una jornada de sensibilització en què Càritas participa en tota una gran mobilització social. Volem fer un ressò avui d'aquesta commemoració, tenint en compte també que de cara a la campanya de Nadal ja molt propera, com en tota l'acció de Càritas sempre, les persones que no tenen llar, les persones que moltes vegades dormen al carrer o que necessiten assistència de les administracions públiques, en molts casos, són els principals destinataris d'aquesta mateixa acció. Ara fa dos dilluns conversàvem amb Carme Borbonès i avui ho tornem a fer tot just uns dies després que hagi deixat la presidència de Càritas Catalunya. Recordem que dilluns passat ens acompanyava uns minuts el nou president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Però avui saludem igualment Carme Borbonès per analitzar una mica el sentit del Dia del Sense Llar. Senyora Carme Borbonès, bona nit.
Hola, bona nit.
Com definiria vostè el Dia del Sense Llar? Em sembla que ara em deia que diem sense llar a partir d'ara.
Jo insisteixo en dir la paraula sense llar, perquè llar significa escalf, significa espai personal per la dignitat de la persona, per la seva intimitat. És que hem d'entendre que la llar és un dret fonamental bàsic de les persones.
Uh-huh. I com...
Això ho hem de tindre molt present.
Sí, i tant, perquè a més no és només l'espai, per tant no és només el sostre, sinó és la intimitat, la pròpia habitació, un moble, una fotografia entranyable, són moltes coses a la llar.
Exacte, i a més, també això vol dir que aquesta persona és bàsic per sobreviure, amb dignitat, torno a insistir, i això hi ha una cosa que voldria deixar molt clara, que des de Càritas vol insistir. És possible, la societat ho podria fer possible, si volgués, que tothom tingués una llar. És a dir, hem de lluitar tots plegats, perquè és que, si no, aquestes persones que no tenen llar tenen erosionat el seu sentit vital. Això és una indignitat. Per tant, una societat com la nostra no pot permetre que ningú no tingui una llar.
I de quina manera viu Càritas habitualment aquesta jornada? Em sembla que ho hem dit bé, no? És habitualment el quart diumenge de novembre que se celebra.
Sí, és sobretot una campanya de sensibilització amb aquest tema, i que llavors nosaltres el que volem és que tota la societat se senti responsable de que la gent ha de tenir una llar.
Uh-huh.
Una llar és responsabilitat de tots, no solament de les administracions, sinó també de l'entorn familiar, de l'entorn veïnal. És a dir, concepte de llar vol dir relacional, viure tots plegats, viure com a germans, superar l'individualisme. I això és el que sempre en les nostres campanyes d'aquest dia, d'aquest mes de novembre, sempre hem volgut transmetre aquesta idea.
Per exemple, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, dijous passat al migdia, es feia un flash mob, una acció en la qual, amb gran implicació de la ciutadania i simultàniament a 28 ciutats espanyoles, es fa com una escenificació, no?, amb aquest flash mob.
I amb moltes d'aquestes poblacions de l'estat espanyol, el que es fa és inclús que algunes càrites parroquials o càrites interparroquials o un grup de càrites hi participi, vull dir, els moviments, però històricament, perquè tenim molt clara la idea de que tots som responsables de tots. Jo sóc responsable del meu germà afeblit, per tant he de sortir i he de dir i he de compartir tots plegats fem que sigui impossible que ningú estigui en un lloc sense llar.
Moltes gràcies, senyora Carme Borbonès. Posem la mirada tot un itinerari fins al Nadal. Moment fort també per a Càritas, l'Advent i el Nadal, oi?
Sí, perquè igual que el Nadal i igual que després és el Corpus, són els dies on es manifesta l'amor en la seva plenitud, que és això que diem, l'estima als altres com Jesús ens va estimar.
Una abraçada, Carme Borbonès. Com sempre, els micròfons i les portes obertes aquí a Ràdio Estel, a la veu de Càritas. Fins aviat. Bon Advent.
Gràcies, gràcies a vosaltres i a disposar.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies en una setmana que també és diferent a les anteriors. Dos dies festius, demà, dia de la Constitució, i dijous, solemnitat de la Puríssima Concepció de Maria, però hi ha activitats, la caritat no s'atura. Dimecres, el director de Càritas diocesana de Lleida participarà a les 10 de la nit en la tertúlia de Lleida Televisió, en què es debatran diversos temes d'actualitat. Dilluns vinent, dia 12, de 12 a 2:15 del migdia, es farà una nova sessió informativa sobre voluntariat a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça nova número 1, al costat de la catedral. Per assistir-hi cal reservar plaça prèviament trucant al telèfon 93 344 1673, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia. D'altra banda, l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona ha organitzat per a dimarts de la setmana vinent, dia 13, a 6:15 de la tarda, una visita al Museu d'Història de la Immigració de Catalunya a Sant Adrià del Besòs. Per assistir-hi cal inscriure-s'hi adreçant un correu electrònic a l'adreça escoladeformació@caritasbcn.org. Més previsions avançades, igualment per a la setmana vinent. Dimecres, dia 14, a l'aula Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, el jesuïta Josep Maria Rambla, missioner de la Misericòrdia, farà una xerrada sobre espiritualitat i acció social i sobre progressar en qualitat i en eficàcia dins el cicle de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. També dimecres, dia 14, es farà a 6:45 de la tarda a l'auditori de la Casa de l'Església del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, al carrer Armenteres 35, una xerrada sobre la situació, els drets i la dignitat de les persones migrants i refugiades, organitzada per Càritas Diocesana i pel Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Avancem encara més. Dijous de la setmana vinent, dia 15, a 11:15 del matí, es reunirà a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels, número 18 de Barcelona, la Comissió d'Inserció Sociolaboral de Càritas Catalunya. També dijous, dia 15, a 6:45 de la tarda, a la Casa del Rellotge de Barcelona, hi haurà una nova sessió del mòdul bàsic en migració i refugi de Càritas Diocesana de Barcelona, sota el títol Vacuna't contra els rumors. La xerrada anirà a càrrec de Rodrigo Prieto, periodista i doctor en psicologia social, així com director de continguts de l'Institut Diversitas de Barcelona. I ja en la vigília de la col·lecta dins la campanya de Nadal a Càritas, dissabte de la setmana vinent, dia 17, es farà a 6:45 de la tarda a la catedral de Sant Feliu de Llobregat un nou concert dins el cicle de música solidària contra la pobresa infantil. Les entrades ja es poden adquirir al web tiquetea.com o a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, al telèfon 93 652 57 70.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ens unim també avui al Dia Mundial del Voluntariat. Fem nostra la crida social a dedicar una part del nostre temps de manera desinteressada com a voluntaris i voluntàries a l'ajuda als altres, als més necessitats, als més exclosos. Aquesta crida la fem nostra i us animem a aquest compromís, si no el teniu ja, i si el teniu, a mantenir-lo i a enfortir-lo. Felicitats a tots els voluntaris i voluntàries en el seu dia, avui Dia Internacional del Voluntariat. Fins aquí la veu de Càritas d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres a Ràdio Estel en aquesta última hora, el Toni Huguet a les vies de so i la resta de l'equip, amb la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit i bons dies festius aquesta setmana.
Ràdio Estel.